El gall del monestir.
Un quart d'hora del matí a la sintonia de Cugat.cat. És temps de tertúlia al Gall del Monestir per parlar dels temes que són actualitat aquí a Sant Cugat i al nostre entorn directe. Avui ens acompanyen Álvaro Benejam, del Partit Popular. Bon dia.
Bon dia.
Pere Soler, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia.
Ignasi Beà, de la CUP. Bon dia.
Bon dia.
Hem de dir que tant Francesc Carol, de Convergència i Unió, que ha de coordinar el dispositiu de la nevada, com Roser Casamitjana, d'Iniciativa, que per evitar transports i trasllats perillosos des de Valldoreix, tots dos han dit que de moment no poden acostar-se a aquesta tertúlia. En tot cas, ja saben que tenen el seu espai per si més endavant s'hi volen incorporar. Bé, de la neu suposo que no cal parlar-ne gaire, no és un motiu massa de discussió política, però vaja, avui neva, és la primera nevada de l'any a Sant Cugat. És una nevada que al centre, tot i que és perceptible, no qualla excessivament, però a les parts altes del municipi, recordem que bona part d'aquest municipi està a Collserola i sobretot les parts altes de les Planes i la Floresta, doncs ha provocat, i algunes zones de Valldoreix, ha provocat un notable impacte. La carretera de la Rosa estava tallada fins fa uns minuts, que l'acaben de reobrir. Hi ha molt col·lapse en algunes vies d'accés a Barcelona, especialment els túnels de Vallvidrera, també la carretera de Cerdanyola a Horta, al municipi veí. De moment, a hores d'ara, l'Ajuntament ha explicat que les classes es mantenen amb normalitat als centres educatius de la ciutat, però que en funció de com evolucioni la situació, doncs es podria donar indicació a les famílies. Hem de remarcar també que el servei de ferrocarrils funciona amb total normalitat, també el transport públic de Sant Cugat i la resta de carreteres. La brigada municipal té en marxa diversos equips que estan llançant sal a les zones altes i també espais sensibles de molt trànsit a primeres hores, com el polígon de Can Sant Joan. Bé, l'operatiu està en marxa, hem de dir que a les 10 del matí actualitzarem informació en directe amb una roda de premsa a l'Ajuntament per veure si hi ha hagut alguna incidència o si tot s'està desenvolupant com fins ara. No sé si tenen algun comentari al respecte.
Bé, jo... Álvaro. Sí, gràcies. Acabo de ser testimoni directe del tall de la rebassada, perquè he baixat per allà amb un tros, no? Un tros que ve des de Can Villalonga fins al poble, i estava tancat encara. En aquell moment estaven obrint, però hi havia un quitaneu passant. O sigui que, bueno, jo crec que avui tenim totes les avantatges.
Hem de dir que s'ha obert, eh? Fa aproximadament 10 minuts, les màquines han acabat de treballar i han obert.
Però això que tenim les avantatges de tenir un dia amb neu, que als nens els agrada molt. Segurament hi ha molts que no van al col·le avui, precisament per això. Però no, de moment no tenim les desavantatges, que són pues, les dificultats per la mobilitat dels cotxes, no? Però bueno, a veure si seguim així.
Acabem de saber també que la carretera de Cerdanyola a Horta, al municipi veí, també s'acaba de reobrir, per tant, accessos i circulació normalitzada a hores d'ara. La previsió meteorològica diu que cap al migdia aquest episodi de neu anirà a la baixa, per tant, no s'esperen excessius problemes. Algun comentari més?
No, home, aviam, de l'experiència se n'aprèn, no? I les nevades que vam patir fa poc, en els anys... els anys que anteriors, doncs, també en vam aprendre alguna cosa. Qualsevol prevenció està bé, i està bé que es montin dispositius per evitar qualsevol fet que sigui desagradable. En tot cas, doncs, felicitar doncs, que s'hagi posat ja en marxa l'operatiu especial del municipi, i esperem i desitgem que no hi hagi cap contratemps, més enllà de la postal que ens pot il·luminar aquests dies, no? de la nevada, que és pura anècdota sempre a Sant Cugat i amb aquestes contrades.
Bueno, no massa res. Des de la CUP estem a favor de...
És una mica estrany en una tertúlia política. Com valora la nevada al partit?
Ho he votat amb assemblea.
Passem a temes de l'actualitat política, i a més avui amb un dels seus protagonistes assegut en aquesta taula, el fins ara regidor del PSC, ara també portaveu del grup municipal després de la renúncia de Ferran Villasenyor, Pere Soler, serà alcaldable o candidat a ser alcaldable de la formació a les eleccions municipals del 24 de maig. Recordem que Soler està pendent de ser ratificat per l'assemblea del partit, però és l'únic militant, de fet, que ha presentat la candidatura per substituir Ferran Villasenyor, que va renunciar a encapçalar la llista després d'haver-se anunciat que seria el candidat. Senyor Soler, felicitats, en primer lloc, suposo que l'he de felicitar.
Sí, moltes gràcies.
I bé, falta aquest tràmit de la ratificació per part de l'Assemblea, però vostè ja ha anunciat públicament, per tant, que la seva voluntat és optar a l'alcaldia en nom del PSC.
Correcte.
Amb quina voluntat, amb quina predisposició, quin és el missatge que li llença la militància i els simpatitzants del PSC?
Bé, d'entrada aquest petit matís, no?, que encara falta passar per assemblea, sí que és cert que nosaltres, davant de l'excepcionalitat d'un fet com la renúncia del nostre portaveu i del nostre candidat escollit en el procés de primàries, tot i que no es va desenvolupar perquè ell també va ser l'únic candidat, ens vàrem haver de dotar d'un reglament ad hoc, no?, fet expressament per un període excepcional, perquè no podíem obrir el període de primàries, però tot i així cal dir que ha estat un període transparent, un període de participació, en què qualsevol afiliat del cens, militants i simpatitzants, es podia presentar a encapçalar la candidatura. Vàrem determinar un determinat temps, aquest reglament va ser aprovat pel Consell de Federació i ratificat pel Consell Nacional del Partit, per tant, tot en regla, i jo vaig parlar amb molts dels afiliats i en aquest moment doncs vaig prendre la decisió de fer un peu endavant i presentar-me com a candidat. Un cop acabat el procés, doncs he estat l'únic candidat que ha estat, diguéssim, d'alguna manera ha mostrat la voluntat pública. Sé que hi havia altres intencionalitats, potser no han trobat el consens necessari i al final doncs no han desistit amb el resultat aquest. Aquesta setmana que ve doncs hi haurà l'assemblea, em ratificarà, i jo el que em presento és amb il·lusió, amb ganes de prendre el testimoni, jo crec que amb capacitat i coneixement de la ciutat, de com funcionen les coses al nostre municipi, amb coneixement per la meva professió i la meva representativitat en el Consell Comarcal, doncs amb una visió comarcal per una banda i metropolitana per l'altra, a més doncs del coneixement municipal crec que puc aportar molt, i a més amb una gran responsabilitat d'intentar que el PSC doncs recuperi aquell espai que havia perdut.
No només recuperi, vostè en les primeres declaracions després de saber-se la notícia aquí a Cugat.cat va ser agosarat, va dir que anaven a per 3 i a per 4 regidors. És aquest l'objectiu?
Home, l'objectiu és consolidar el tercer regidor, i quan dic consolidar és perquè nosaltres ens vam quedar a les portes del tercer regidor a 16 vots. Sembla mentida que per 16 vots no obtinguéssim el tercer regidor. Per tant, jo crec que no és que sigui molt ambiciós intentar consolidar aquest tercer regidor i buscar el quart regidor. També sóc conscient que en 3 mesos poca feina es pot fer, diguéssim, a grans trets. Però hem de buscar, sobretot, el que estem plantejant és una campanya de proximitat, una campanya de peu de carrer i de tu a tu, per precisament doncs consolidar aquest tercer regidor i aspirar a l'augment de vots a buscar el quart.
Com ho veuen la resta, aquests moviments d'última hora al capdavant de la candidatura del PSC?
Bé, jo com a valoració des de fora, no, perquè clar, no es pot opinar massa, les raons que ha donat el Ferran Villaseñor per deixar el partit, no, per deixar el PSC, pues la respecto totalment, o sigui, ell té les seves raons. No sé si bueno, hi ha algun tema personal, a més, no ho sé, però bueno, les seves raons pues són bones, a mi em sembla que s'han de prendre per bones, i felicito el Pere perquè ja porto jo 4 anys compartint amb ell pues el ser regidor, no? I és una persona, em consta que és una persona que pues que respecta els altres, a part de la lluita política, i per tant, doncs bé, jo el felicito. Ens continuarem barallant al ple, si jo segueixo, no? però igual que amb l'Ignasi, si segueix també ens continuarem barallant allà, però bueno, amb esportivitat.
Ignasi?
Bé, se'm fa estrany opinar una mica sobre el que fa un altre partit. A mi em sembla que és una decisió legítima, tant el Ferran marxant com el que hagi pres el PSC per decidir que el Pere encapçala. Jo no em fico amb els pronòstics de cada partit, jo tinc la meva porra interna que no desvetllaré, però en tot cas, home, el Pere i qualsevol representant del PSC penso que tenen un paper galdós com altres partits, però se li venen moltes coses a sobre. O sigui, la crisi a nivell nacional, un partit desgastat a nivell estatal també, el PSOE, ja sé que és, no és el mateix, no és que trem per això, Ciutadans que creix, el fenomen Podem, que aviam què passa al final, si es presenten les municipals o no, la cisió, per dir-ho d'alguna manera, del sector de Més, que això caldrà veure, jo tinc la incògnita de clar, el Ferran va marxar, està Més, i Més està veient si va amb Iniciativa o amb Esquerra, bueno, què passarà amb tot això. I a més ja no només pel PSC, o sigui, els partits socialdemòcrates tenien un relat que ha servit durant molts anys per gestionar els problemes socioeconòmics, però des de fa uns quants anys aquest relat s'ha demostrat que ja no serveix, i aleshores li manca un relat a la socialdemocràcia, i no té un, en el fons, per molt, és molt, acaba sent molta retòrica, perquè el que ha fet els governs quan ha anat el PSOE, per exemple, o el PSC aquí, ha estat molt similar al que, fan els governs de caire liberal, privatitzacions, vull dir que no difereix en accés, no? Per tant, penso que té, no només el Pere, no, per no personalitzar, té un paper ben galdós d'haver de bueno, d'agafar el timó d'això en aquests moments.
Sí, no, a veure, des de la discrepància política amb l'Ignasi, és lògic que es pugui fer aquesta valoració, no? I quan hi ha hagut companys, hi ha hagut persones pel carrer que aquests dies m'han parat i m'han esperonat i m'han dit, escolta, hòstia, vaya nassos, no, que tens. Però jo els dic el mateix, dic, jo no vaig agafar una cadira, sinó que el que vaig agafar és un pic i una pala, perquè jo crec que la socialdemocràcia s'ha de transformar, i el socialisme democràtic, que és diferent de la socialdemocràcia, s'ha de transformar, s'ha de reestructurar, s'ha de buscar unes noves línies estratègiques de treball, i realment apuntar amb unes iniciatives i unes intervencions, doncs, que al cap i a la fi, doncs, afectin directament sobre la ciutadania. Per tant, un dels aspectes importants és incidir sobre el programa i sobre el que es parlarà en aquestes municipals. Nosaltres sempre intentarem portar el debat a el que és la política municipal i a el que és el municipi, perquè no és perquè a nivell estatal o a nivell nacional nosaltres ens sentim incòmode, sinó senzillament perquè quan nosaltres parlem de municipi, volem parlar de municipi, quan parlem de Catalunya, volem parlar de Catalunya, i quan parlem de l'Estat, de l'Estat. Evidentment que quan entrin aquests temes a debats, doncs nosaltres defensarem la nostra idea de transformació de l'Estat federal cap a una reforma constitucional, per una banda. Quan parlem de Catalunya, parlarem sobre les aspiracions nacionals que ha de tenir Catalunya i el desenvolupament ple de l'Estatut, evidentment, i quan dic ple, no només competencial, sinó també a nivell financer. És a dir, volem posar a cada nivell la discussió en cada contesa electoral, i creiem que en aquests moments, precisament, si portem el debat en una discussió nacional, que indubtablement hi serà, home, pues diguéssim, el nostre discurs queda diluït amb això que deia l'Ignasi, però quan parlem a nivell municipal, a les propostes municipals de transformació de quin model de ciutat, que això moltes vegades l'Ignasi ho ha dit, no? Hem de discutir de quin model de ciutat volem transformar, perquè tenim una ciutat quasi pràcticament construïda, és com s'ha de reestructurar. Per tant, aquí és on hem d'incidir, perquè precisament una de les característiques del PSC és que ha estat i serà un partit municipalista.
Estan discutint ja, no li pregunto al PSC, pregunto en general, estan discutint programes internament? Ho dic perquè habitualment ens costa una mica als mitjans de comunicació, en alguns casos, accedir als seus programes amb suficient antelació, amb la voluntat precisament d'intentar aprofundir en ells i traslladar-los a la ciutadania. És una eina a la qual se li dona prou importància, o al final és paper mullat i això no mira ningú, etcètera?
Jo crec que sí, per part meva. El programa té una importància capital, perquè és on plasmes és la teva fulla de ruta per si governes, no? Si et toca governar durant 4 anys, què és el que faràs? Llavors, això s'ha de dir.
Ja l'estan fent, per exemple,
nosaltres,
el Partit Popular?
Nosaltres, el Partit Popular internament, ja l'estem fent, però a més, no de fa 4 dies, sinó de fa temps. O sigui, això és una cosa que es va configurant a mesura que passa aquest mandat, que ha anat passant aquest mandat, ja hem anat definint els grans trets de la nostra política si nosaltres governéssim, que seran els que aplicarem en el pròxim mandat en cas de governar, no? I és el que plasmarem en el programa. Ja tenim definides els 4 pilars, per dir-ho d'alguna forma, aquests ja estan definits. Un altre tema és, per presentar el programa, que el vulguem presentar doncs, amb un aspecte i
amb un nivell de concreció
suficient perquè la gent sàpiga de què estem parlant a cada punt, no? Mm-hmm. Bueno, aquesta és la idea, però sí, nosaltres no trigarem massa a presentar.
Estan discutint ja, no li pregunto al PSC, pregunto en general, estan discutint programes internament? Ho dic perquè habitualment ens costa una mica als mitjans de comunicació, en alguns casos, accedir als seus programes amb suficient antelació, amb la voluntat precisament d'intentar aprofundir en ells i traslladar-los a la ciutadania. És una eina a la qual se li dona prou importància o al final és paper mullat i això no mira ningú, etcètera?
Jo crec que sí, eh? Per part meva, el programa té una importància capital perquè és on plasmes és la teva fulla de ruta per si governes, no? Si et toca governar durant 4 anys, què és el que faràs? Llavors, això s'ha de dir.
Ja l'estan fent, per exemple, el Partit Popular?
Nosaltres, el Partit Popular internament, ja l'estem fent, mm-hmm. però a més, no de fa 4 dies, sinó de fa temps. O sigui, això és una cosa que es va configurant a mesura que passa aquest mandat, que ha anat passant aquest mandat, ja hem anat definint els grans trets de la nostra política si nosaltres governéssim, que seran els que aplicarem en el pròxim mandat en cas de governar, no? I és el que plasmarem en el programa. Ja tenim definides els 4 pilars, per dir-ho d'alguna forma, aquests ja estan definits. Un altre tema és per presentar el programa, que el vulguem presentar amb un aspecte
i amb un nivell de concreció
suficient perquè la gent sàpiga de què estem parlant a cada punt, no? Mm-hmm. Aquesta és la idea, però sí, nosaltres no trigarem massa a presentar-lo.
Mm-hmm. Bé, nosaltres el que vam fer la setmana passada va ser la primera trobada oberta. Fa 4 anys ja vam fer per primera vegada un programa a l'elaboració participativa, que fem assemblees obertes temàtiques, on fem una mica de prospecció, recollim idees i aleshores després doncs sintetitzem una miqueta i anem fent una concreció. Aquest any vam començar l'altre dia, el dia 24, i el 10, 24 de febrer i 10, 24 de març tenim els següents punts de trobada: socioeconomia, treball i comerç, radicalitat democràtica, polítiques socials i model de ciutat. I bé, pensem que és una manera interessant d'obrir les coses. En última instància, aquestes idees passen pel sedàs de l'assemblea, però com que nosaltres a més hem arribat a un acord amb procés constituent, doncs a l'obrir aquesta assemblea és una manera d'anar treballant conjuntament, de fer participar la gent, i estem molt satisfets perquè l'altre dia vam ser prop de 50 persones a la primera trobada oberta i van sortir moltes idees interessants. I a més, afegir que el programa es va fent dia a dia, suposo que tothom, no? Perquè tu vas treballant i van sorgint idees i veus coses. I en el nostre cas, el nostre programa, jo sóc molt autocrític, el programa de fa 8 anys, com sé, era molt poc concret. El de fa 4 anys vam arribar a un nivell de concreció del qual vam estar prou satisfets, però clar, quan entres a l'Ajuntament i vas aprenent coses, te n'adones que algunes de les propostes que vam fer fa 4 anys doncs ara no les faries, algunes senzillament deies, ostres, doncs això m'arriba a la conclusió, i aleshores de fet aquest és el punt de partida de les nostres assemblees obertes, no? Agafar el programa de fa 4 anys i dir què vam proposar, ho tornarem a proposar, del que vam proposar, què s'ha fet tot, i a més amb algunes àrees, amb això ja acabo, com l'àrea d'economia, que tu tens alguns grans principis, no? Molt macro, doncs quan treballes i bueno, saps de què va l'IBI, saps que tenen de les ordenances fiscals, les taxes, els preus públics, doncs ara el nivell de concreció evidentment serà concretament concret.
Mm-hmm. Bueno, nosaltres fa anys que fem els programes a nivell municipal, els fem concrets, no? De demana. Des de posar l'hospital a posar els plans integrals dels barris, etcètera, etcètera. Potser perquè ja fa anys que estem en el consistori des de que es va iniciar la democràcia, no?
Hi ha una altra cosa sobre la concreció i això que deia de l'hospital, no pel seu partit, per la majoria. Quan es posen al programa a mesures que depenen d'una altra administració, uh-huh. i després arriba l'hora de retre comptes, uh-huh. és molt fàcil que el partit digui és que és l'altra administració que n'ha volgut, jo he instat. Això és un compromís que es pot adoptar davant de la ciutadania en un programa electoral?
Jo crec que
parèntesi,
sí.
Eh?
Jo crec que sí, perquè, per exemple, nosaltres tenim... és a dir, hi ha molts dels acords que nosaltres prenem a nivell municipal que no depenen de les administracions, com pot ser, per exemple, el tema de l'hospital, que tu el que fas és impregnar la teva formació política allà on sí que pot incidir, que és el Parlament de Catalunya, a defensar-ho. I així és el que ha passat, no? És a dir, quan arriben els pressupostos, i ara tenim una mostra, quan han arribat els pressupostos de la Generalitat, el que va fer el grup parlamentari va ser, d'alguna manera, difondre totes aquelles coses que el territori volia per intentar-les introduir amb esmenes en els pressupostos de la Generalitat. i després hi ha el retorn. El retorn de dir, bueno, pues no s'ha agafat res, l'únic que s'ha agafat és uns, no, ara no recordo, uns tants milions pel CAR que compten, a més, computen com a Sant Cugat, que, bueno, això ja ho van discutir, no? Per tant, sí que pot haver una transacció i, per tant, hi ha una corresponsabilitat del que proposa el món local de cara a les instàncies superiors. El que dèiem de programa, no? Nosaltres tenim les dues versions. Nosaltres, en el nostre programa electoral, home, que un grup a l'oposició assoleixi quasi el 50% del seu programa electoral té mèrit. I com ho hem fet, això? Doncs a base de propostes, i a base d'esmenes, i a base de tots els plans, i a base de tot el que s'ha fet, hem pogut incidir, i ho tenim, perquè el programa electoral per nosaltres és el nostre full de ruta del grup municipal. Un 20% és el dia a dia i les coses que van sorgint, però l'altre 80% de les propostes que hem fet en el ple estan, a més, en un llistat, i les anem tatxant cada vegada que presentem una moció, s'aprova o es rebutja. Com que tenim un nivell d'assoliment del 50%, podem dir que hem assolit el 50% del programa electoral. Per tant, clar que serveix. I nosaltres farem el programa, ja, la part futura. Vam començar a treballar abans de tot el tema de la candidatura, i farem un programa amb dues direccions. Una molt similar al que hem fet sempre, que és molt similar a l'Ignasi, que és fer assemblees, fer un parell de jornades o tres obertes a l'afiliació.
De la ciutadania,
Sí, sí, el que passa és que nosaltres moltes, li diem a l'afiliació, però al final s'acaba apuntant gent que no és ni afiliada, que és propera, que té simpatia i que té un cert interès, sí, i que no vol constar, Aleshores, aquest és un procés, i el segon procediment és recull de dades, dels inputs que t'arriben, doncs, dels diferents simpatitzants i afiliats dels barris, que et diuen i que el que fan, nodreixen. I després hi ha una part important, que aquesta és la part final, que és just en el període preelectoral, per dir-ho d'alguna manera, quan el candidat es passeja, hi ha un seguit de reivindicacions que el que sí que fem és intentar incorporar-les en el candidat. Per tant, tenim aquests dos inputs, diguéssim, del partit cap a la ciutadania i la ciutadania cap al partit.
Jo penso que el tema de les reivindicacions que es fan des d'un grup municipal, encara que sigui d'un altre grup, o sigui, del mateix partit, a la Generalitat, per exemple, al Parlament de Catalunya, són legítimes, són necessàries, i a vegades són, doncs estan contraindicades. I suposo que ja m'enteneu, perquè clar, a vegades tu com a regidor de Sant Cugat has de mirar pels interessos de Sant Cugat. Cada grup municipal ha de mirar pels interessos de Sant Cugat. Però si a Sant Cugat volem, i per exemple el tema de l'hospital, volíem que hi hagués un hospital aquí a Sant Cugat, situat a Sant Cugat, que donés cobertura a un àmbit superior, no solament a Sant Cugat, doncs és possible que això no quadri amb l'estratègia que des de la Generalitat o a nivell comarcal s'estigui fent per temes d'hospitals. I hi ha un xoc d'interessos, per dir, d'interessos legítims, però hi ha vegades els que governen són els mateixos partits i no es posen d'acord, perquè des d'aquí Sant Cugat es demana una cosa i des de la Generalitat, doncs, el criteri és un altre, no? Per tant, aquesta feina, aquest comprometre's a fer, a demanar o a aconseguir alguna història, no?, que sigui important per Sant Cugat, és no solament legítim sinó necessari que ho fem des d'aquí. Una altra cosa és que s'aconsegueixi, però el que sí que t'has compromès és a fer tot el possible per aconseguir-ho. Ja no dependrà de tu aconseguir-ho, però sí que has de fer tot el possible. Si no ho fas, llavors sí que estàs incomplint el programa, però si ho fas, no l'estàs incomplint, al contrari, l'estàs aplicant i l'estàs complint, no? I per això s'ha de distingir, però a vegades no... Però sí que et pots comprometre amb un programa electoral a fer una cosa que no depèn de tu, perquè part de la nostra feina com a regidors o com a governants, en el cas de qui governi, és lidiar amb altres administracions superiors, per temes de finançament, per molts temes, per temes de sanitat, educació, etc. No? I en el tema de... era això.
Mm-hmm. Sí, espera.
Nosaltres ara que estem elaborant el programa, una de les reflexions que introduïm és que a vegades entre la concreció i el que hi ha d'allò meu, no? Hi ha una línia difusa, perquè a vegades quan vaig a nivells de participació com els consells de barri te n'adones, no? Hi ha reivindicacions molt concretes i aleshores s'ha de veure on arriba la concreció, perquè has de mirar el programa com una globalitat i l'interès general i no només algunes reivindicacions concretes, no? En aquest sentit, nosaltres és una cosa que mirem sovint, i després la constatació que moltes competències, són supramunicipals, amb el tema de fiscalitat és evident, tens un marge petit, i bé, aleshores que ens queda una mica, sí que són, hi ha algunes coses que poden semblar no concretes, però de model de ciutat, d'esmena al model de ciutat, un model de ciutat que, com hem dit, té molta acceptació, però clar, jo, no és per provocar el Pere, és que no vull, però jo si m'haguessin acceptat el 50% del programa, diria, faria una reflexió, a lo millor és que el meu model de ciutat no és tan, tan contraposat a l'altre, per això ho dic, perquè si m'accepten el 50% alguna cosa passa, a la CUP no hem aconseguit el 50% ni molt menys,
i nosaltres tampoc,
i no passa, però vull dir que
no esteu gaire lluny de les vostres propostes. Ja et passaré l'estadística
del programa,
no, de les propostes que heu fet vosaltres i que han estat acceptades.
Mocions,
però no, és igual. Bueno. Perquè una moció porta tres propostes a dins, a vegades de diferents temes, temàtiques. Però vull dir, en tot cas això, no? Aquestes tres coses, entre el clientelarisme i la concreció, el llast de tenir no només el finançament, sinó les competències locals, doncs, restringides, molt més del que voldríem, i res, això, que hi ha algunes coses que poden semblar poc concretes, però que sí que és important apuntar models de ciutat diferent. I això a vegades sembla poc concret, però ho vas desenvolupant a mesura que vas plantejant mocions, vas fent propostes al llarg de la legislatura, els diferents plans que es fan.
Jo vull posar alguns exemples d'allò que és de competència supramunicipal però que ha sorgit del territori, no? Per exemple, parlàvem de l'hospital, no? Ara està aturat per un qüestió de finançament, però jo vull recordar que va ser el territori, va ser el grup municipal del PSC de Sant Cugat, juntament amb el de Rubí i amb el de Castellbisbal, que van impulsar una iniciativa que van tomar la consellera aleshores Marina Geli i que va posar sobre el mapa l'hospital Vicenç Ferrer a Rubí, no? Per tant,
el va dibuixar però no el va pressupostar.
Per poder-lo pressupostar primer s'ha de dibuixar.
Sí, però l'important és posar-li calés,
Li diré una altra. El peatge de les Fonts amb el govern tripartit també va ser una proposta de Rubí, Sant Cugat i de Terrassa d'anul·lar, diguéssim, el peatge pels vallesans, i es va aconseguir. I són propostes del territori, i en tenim diverses, no? Llavors,
amb els jutjats no es va aconseguir,
amb
la zona 1 tampoc.
Però són coses que sorgeixen del territori, per tant tenen una plasmació, perquè el PSC, com altres forces, doncs tenen representació i que poden ostentar la governabilitat en un moment donat del govern, i que aquestes propostes poden quallar o no. El fet de que, i apuntant ja, el fet de que s'hagin acceptat el 50% de les propostes que hem presentat, hi ha propostes que tenen poc marcatge ideològic, no? Com un, per exemple, el pla de desfibriladors, i això ho portàvem al programa, i això ideològicament no és, però en canvi sí que és una concreció, no? Dotar d'una xarxa de desfibriladors a la nostra ciutat. I tindríem altres exemples que són poc ideològics, són pragmàtics, i que realment costa ben poc que no es dé ideologia. Hi ha coses que són ideològiques, com per exemple la segona residència de gent gran o centre de dia, que tampoc ha estat acceptat per part d'aquí, que seria supramunicipal, o la cobertura de les pistes Sant Francesc, que no s'ha aconseguit, o jo que sé, el centre esportiu de Mirasol. És a dir, hi ha unes coses que sí que denoten un model de ciutat, doncs, que no s'han aconseguit.
Recordem, per qui s'enganxi ara, que ens falten dos representants, el de Convergència i Unió i la representant d'Iniciativa, que per motius relacionats amb la nevada no ens poden acompanyar. Ignasi.
No, és cert això que diu el Pere dels desfibriladors. Jo, de fet, quan parlava de concreció, és un dubte que també, un debat que penso que almenys la CUP es té, no sé si l'altre partit el tenen, entre la... Ja la pots dedicar-te a la mera gestió, moltes vegades, i nosaltres pensem que les institucions, no només la local, que tot i ser la més propera al ciutadà, la que coneix més les seves problemàtiques i la que té moltes vegades la via directa per solucionar-ho, no funcionen tal com estan. No ens agrada com funcionen, ni com estan finançades, ni com en general, no? No ens agraden els consells comarcals, no ens agraden les diputacions. Els consells comarcals podríem discutir-ho algunes vegades, les diputacions pensem que s'han de suprimir, però de vegades corres el perill d'abocar-te a la gestió i no negar la transformació, no? Hi ha una dialèctica, una mena d'estira de ronça entre el dia a dia i entre els grans canvis. Nosaltres, per això a vegades, potser, no sé, és que no li diria manca de concreció, però coses com els desfibriladors no se'ns passen pel cap. Després, en el dia a dia, sí que ens sorgeixen aquestes coses, però les nostres propostes, que n'hi ha concretes, intenten fer aquesta mena de síntesi, no?, entre el que seria la gestió i la transformació de les institucions, perquè pensem que li cal. Perquè corres el perill, a vegades, de tenir un discurs molt radical, i ara no va per cap grup en concret, de tenir un discurs molt radical, però quan arribes a abocar-te a la gestió, abocar-te a la gestió i dotar de legitimitat amb la teva de les mesures de transparència i tot el que vulguis una institució que tu ja no et creus, no? Per tant, bueno,
hi ha un, jo crec que és molt interessant això que diu l'Ignasi, perquè realment és així, no? Els grups municipals moltes vegades entrem en una dinàmica del dia a dia que no ens fan veure determinades coses, i per això jo sempre he dit que el partit que tu representes, aquest és l'equilibri, perquè l'assemblea, per exemple, l'assemblea o l'agrupació o el partit local no viu el dia a dia de la gestió, i és el que et fa veure moltes vegades ojo que us esteu al tanto, no sé com es diu en català, diu que us esteu abocant molt amb la gestió i amb el dia a dia, us esteu involucrant massa amb la maquinària administrativa de l'Ajuntament i el fet ideològic que impulsa les idees del partit i tot això, i és un equilibri força interessant, i jo crec que ha donat amb el clau.
S'ha d'anar equilibrant, sí. S'ha d'equilibrar aquesta qüestió, perquè és veritat que a vegades si estàs molt centrat amb les qüestions diàries que fem, que discutim cada mes amb el ple, pots deixar de banda una mica les teves idees, les teves directrius de partit, però bueno, s'ha de tenir un equilibri, perquè les qüestions diàries i aquestes discussions que fem als plens s'han de fer i serveixen per molt. O sigui que no, el que no s'ha d'oblidar mai, no, el referent del programa i el referent de les idees de partit sobre com s'ha de, sobre el model de ciutat, sobre com s'ha de gestionar les diferents àrees de l'Ajuntament, no?
Estic segur que vostès ja tenen les seves porres fetes i potser no les volen dir públicament, però creuen que canviarà molt el panorama? Començant per dalt, creuen que el partit que ara governa Convergència i Unió podrà o no reeditar la majoria absoluta, necessitarà pactes, en aquest cas amb qui podria pactar, la irrupció d'Esquerra Republicana amb força, i per baix qui entrarà, perquè hi ha bastantes formacions que ara no tenen representació que es presenten, Esquerra Republicana, la UASC, Ciutadans, Vox, Solidaritat Catalana per la Independència, segurament ja veurem què passa amb l'entramat Podem, Guanyem, per tant hi haurà un menú ampli, segurament 11-12 formacions, i algunes en la teoria amb possibilitats d'entrar. Sí, canviarà molt el mapa?
Tu has dit menú, però altres diuen mejunge, una amalgama de petits partits que no sé si, depenent del número de vots, podran constituir grup municipal, però sí que hi ha una
per exemple, a vostès, Vox els perjudicarà? Bueno, naturalment, perquè Vox al final és una escissió del Partit Popular, sí, que s'han dut força membres a diferents nivells, de fet a Sant Cugat està encapçalat per un ex representant del Partit Popular,
sí, de les noves
els pot perjudicar això?
Bueno, perjudicar, però sí, però mínimament, és a dir, nosaltres a Vox, finalment no sé si traurà vots o no, i si en treu suposo vots, Vox, no sé si traurà, però si treu jo crec que serà residual. I de que manera podrà fer-li mal de veritat a un partit com el Partit Popular, que portem aquí molts anys de lluita i de reivindicació per fer una altra forma de govern, no?, de la ciutat. Pel cantó de l'esquerra, aquí sí que veig que hi ha una atomització del vot, és a dir, han sorgit diversos grups nous que tindran els seus vots, suposo, i tampoc sé cap on apunten. No sé si faran mal només al PSC, que jo crec que una part sí, faran mal a la CUP, que una part també. O sigui, hi ha una atomització i caldrà veure quin efecte té això en el tema dels regidors, no?, de les regidories, per la llei d'ONT. Perquè ja sabem que té uns efectes estranys, no són proporcionals, per tant, perquè la llei equilibra, no?, aquestes coses, o fa uns equilibris especials, diguem-ne. I per això és un escenari una mica incert.
Una de les incerteses, vostè ara ho deia, era què passarà amb aquest entramat Podem-Guanyem, que, per exemple, en la fórmula barcelonina ha aconseguit constituir-se en una aliança amb la marca Guanyem, al voltant de Colau, però també amb Iniciativa per Catalunya Verds, per exemple. No sé a Sant Cugat què passarà, ningú ho sap de moment, hi ha converses.
Això sí que ho sabem, que hi ha converses.
Que hi ha converses, i no sé si això també afectarà, no sé, a la CUP o al PSC, aquests moviments. Vostès descarten buscar aliances electorals, la CUP, per exemple, igual que l'han aconseguit en procés constituent, descarten arribar a un acord amb Guanyem Podem?
Sí, per presentar. Sí. A més, ja ho vam explicar, això, i a més a l'assemblea vam anar a una assemblea de procés constituent on hi havia com dues ofertes, dues possibilitats. Una era la proposta de la CUP, d'anar conjuntament CUP i procés constituent, i després hi havia una altra de Podem, que el que volia una mica era fer una candidatura ciutadana amb diferents grups d'esquerres, no? Aleshores, nosaltres el que vam dir és que a nosaltres ens incomoda molt la política de coalicions, de sigles i aquestes coses. Sí, és cert que hi ha moments en què cal ajuntar, no? Per sumar esforços. Nosaltres el que passa és que el que vam dir a la gent de Podem, amb tot el respecte, és que nosaltres no els coneixem. I nosaltres, el nostre capital polític, sí, el que sí, però de molts anys de bagatge, dins de l'Ajuntament, però fora de l'esquerra independentista, doncs anar amb persones que no coneixem, que no ens hem trobat lluitant colze a colze al carrer, com sí que ens ha passat amb gent de procés constituent, doncs nosaltres no donem xecs en blanc, no? I aleshores aquest va ser el nostre argument. Nosaltres amb la gent de procés constituent ens hem trobat a diferents coses, sigui l'Assemblea de Drets Socials, els coneixem del poble, i en canvi la gent de Podem no els coneixem. I és una cosa molt nova i no té res a veure amb el funcionament de la CUP, per tant no descartem les municipals, no anirem, Podem segur.
Uh-huh. I el PSC?
A veure, jo la primera reflexió que vull fer és aquest priorisme de l'atomització de l'esquerra, no? Perquè estem parlant de l'atomització de l'esquerra, però podríem parlar de l'atomització de la dreta. Perquè hi ha Ciutadans, Vox, Família i Vida, Ciutadans, el PP...
Ciutadans no sé si és de dreta, jo no tinc per un partit de dreta.
Home, jo sí, plenament, i més quan s'han desmarcat. És a dir, i després també hem de veure altres formacions que són, no? Perquè Podem són d'esquerres, que són, no? Perquè no, diuen que no són ni de dretes ni d'esquerres. La UASC la tallaríem de dretes o d'esquerres? No sé, per tant, atomització, aquí me'n surten quatre candidatures que sí que es defineixen d'esquerra, que de moment són Iniciativa, Esquerra Republicana i Procés, PSC i...
CUP i Procés.
No, perdona,
CUP en Procés,
m'he equivocat, aquí ho tenia apuntat, eh? CUP i Procés, Esquerra Republicana i PSC. Per tant,
atomització... Però hi ha unes quantes?
Quatre.
No, quatre perquè van junts. Però són dues formacions.
Bueno, però són
la CUP, són dos
però es presenten junts, vull dir
ja,
que
es presentaran junts.
Sí, en aquest cas hi ha més atomització a la dreta que a l'esquerra, però bueno, és igual. Independentment d'això, nosaltres vam obrir fa cosa d'un any, una cosa així, vam obrir un procés per intentar confluir els processos de les forces d'esquerra i no va quallar. I van convidar no el PSC, sinó Iniciativa, Esquerra, la CUP va venir a escoltar, a veure si s'interessaven. Esquerra Republicana també, semblava que sí, però com no, al final quan es va veure que estava dissolt el procés, van dir, llàstima que no ho hem aconseguit. Bueno, la veritat és que van haver-hi poques ganes per part de tothom. Jo ho veig difícil.
Ara que sí, ho aconseguirà segurament, o tindrà una mica més èxit a la confluència, és més, sembla.
Bueno, jo que sàpiga, encara no s'han posat en contacte amb el PSC.
No, amb el PSC no.
De segur que no es posen en contacte.
Bueno, amb el PSC no, però amb Esquerra o Iniciativa...
Jo els demanaria que els preguntessin amb ells, perquè jo entraré amb les coalicions de les altres formacions, i més, em sembla lleig, el que fan, no? Vull dir, perquè llavors ho haguessin dit d'entrada, no? Mira, nosaltres amb el PSC no volem res, i no haguessin perdut el temps durant aquests mesos, no? Per tant, doncs, jo el que facin els altres partits ho desconec. El que sí que puc dir és que el PSC està obert sempre a parlar, però que és difícil que a tres mesos d'unes eleccions es tanquin aquests processos.
S'acaba d'incorporar la tertúlia Francesc Carol, Convergència i Unió, bon dia. Ja hem dit a l'inici que estaven en la coordinació del dispositiu de la nevada. Aprofitem perquè ens faci un titular de quina és la situació a hores d'ara. Sembla almenys que des d'aquí baix al centre la cosa va remetent.
Sí.
Hi havia gaire problemes a les parts altes del municipi, les Planes, la Floresta...
Hi havia més aviat una miqueta d'ensurt perquè el matí estava bastant nevat a les zones més altes. La veritat és que el titular és normalitat. Tothom ha pogut arribar a les escoles, els serveis públics continuen en funcionament... I en principi estem esperant a veure com evoluciona. A la zona aquesta de Sant Cugat sembla que vagi cap a menys, però sembla. A la zona del Llobregat hi ha ciutats col·lapsades, de difícil accés, i sembla que a la zona del nord del Vallès Occidental la nevada és més forta. Per tant, estaríem esperant una nova reunió del CECOPAL d'emergències d'aquí unes poques hores per saber què fem respecte a la tarda a activitats extraescolars. La problemàtica és l'avís de possible ventada quan acabi la nevada. Aleshores, això implica gelada. La gelada ens implicarà doncs, més problemàtica que no pas la mateixa nevada en si.
Podem dir, però, a hores d'ara, sí. I per la tranquil·litat de la gent que hagi portat els nens i nenes a les escoles, que les escoles seguiran obertes tot el dia?
Seguiran obertes tot el dia, a no ser que des del Departament d'Ensenyament, en coordinació amb els ajuntaments corresponents, en aquest cas Sant Cugat, decideixi tancar-les. En aquest cas s'avisaríem temps.
Uh-huh.
Però continuen obertes tot el dia i no hi ha hagut problema d'accés ni res d'això. Sí que és cert que sembla que comenten que el túnel de Vallvidrera en direcció nord està tancat. La rebassada estava tancada al matí, però ja està oberta. Per tant, sembla que no és més que bueno, una situació de nevada bastant controlada.
I el transport públic urbà, el de dins de Sant Cugat, funciona amb normalitat.
Funciona tant aquí al centre com a la Floresta i a les Planes.
D'acord. Hem fet aquest apunt perquè era obligat fer referència a aquest tema, que de fet és un dels que preocupa la gent aquestes hores. Estan parlant de la situació política i les especulacions de cara al resultat i la composició del consistori a partir del 24 de maig. Ignasi?
Sí, no. Aviam, jo no diré... Jo tinc aquí de la meva porra concreta, no la diré directament, però sí que m'arriscem algun pronòstic. O sigui, jo penso que no hi haurà majoria absoluta, que hi haurà 7 partits, en una forquilla entre 6 i 8 partits al ple, que algun dels que hi ha actualment pot sortir, i que hi ha algunes incògnites, de fet, si Podem es presenta o no, no? I després, per la part que em toca, doncs que contem perquè l'esquerra transformadora, dic transformada perquè ningú es considera. Aquí és tot subjectiu, tot plegat, però personalment... I no, col·lectivament la CUP estem molt contents d'haver sumat amb la gent de Procés Constituent i pensem que hi ha bones perspectives per l'esquerra transformadora a Sant Cugat.
Donem-li també la veu a Convergència i Unió. Vostès tenen, ho pregunto directament, assumit que perden la majoria absoluta?
Bueno, nosaltres esperem continuar amb la majoria absoluta, però també és cert que si entren més grups municipals per un tema de la llei de dona, automàticament per proporció, amb mateixos vots partides l'absoluta. Són més a repartir. Recordem que el regidor passa a ser més car, per tant seria més difícil aconseguir l'absoluta. L'objectiu és aconseguir-la, o pues, bueno, amb 12 regidors estaríem possibles un govern en solitari amb bastanta comoditat.
Què diuen les seves enquestes?
Bueno, les enquestes l'única que teníem és una que es va publicar en el seu moment al diari Sant Cugat de fa un any i mig, per tant, ha passat moltes coses, i que donava una forquilla entre 9 i 12, que també és una enquesta doncs, una miqueta sui generis, perquè clar, 12 és el que està molt bé, i 9 doncs, ja estaríem parlant d'una pèrdua de 6 regidors. Per tant, en certa manera, jo crec que en el moment les enquestes, tenint en compte que cada setmana passa alguna cosa, jo crec que parlen validesa al cap de 15 dies.
I a la línia del que diu el seu partit àmbit nacional, l'aliança estratègica seria amb Esquerra Republicana?
Bueno,
si l'aritmètica suma, òbviament.
Clar, vèrem, primer perquè una cosa és a nivell nacional, que sembla que l'aliança estratègica és normal que sigui amb Esquerra Republicana. Sí que el president Mas ha dit que s'hagin de, bueno, a nivell municipal, enfortir els llaços. També és cert que cada municipi és un món. I per tant, jo crec que en cada cas hauríem de mirar la situació en la que es donem. També es podrien trobar amb el fet que, bueno, que Esquerra Republicana, per l'aritmètica pròpia dels regidors, tingui tants com perquè no li interessi entrar en això i sigui cap a l'oposició. És a dir, tot és una cosa més complicada. Jo crec que en aquest moment, unes municipals com aquestes, que estan contaminades en el bon i el mal sentit de la paraula amb el tema nacional, són potser les més curioses en el sentit que no sabem què passarà absolutament en res. Per tant, pot passar qualsevol cosa. A més, tenim que partits que fins aleshores eren sempre extraplanaris, tenen possibilitats àmplies de sortir. Això implicarà, com deia el company de la CUP, doncs potser tindrem 7 grups municipals o 8 en el ple. Per tant, les aritmètiques són complicadíssimes. Estem una miqueta a l'espera, esperem revalidar la majoria absoluta com a objectiu, i bueno, a partir d'aquí doncs, l'alcaldessa decidirà amb qui serà el millor fer el pacte. I el municipal cada cosa és un món.
No.
Un moment, em sap greu, però hem de tallar-ho aquí. Falten 4 minuts per les 10 del matí, però tenim última hora perquè estem en connexió directa amb l'Ajuntament, on ara mateix estem per fer l'alcaldessa Mercè Conesa per donar informació sobre les incidències relacionades amb la nevada. Anem fins allà. No, sembla que no podem sentir-ho. Tècnicament ho intentem resoldre. Mentrestant, senyor Soler, vostè anava a dir alguna cosa.
Abans parlàvem del programa, no, conscient que em poden tallar en qualsevol moment. Abans anava... he dit que intentaríem portar el debat a nivell municipal, però clar, quan el propi president ja està pervertint quin ha de ser el diàleg de les properes eleccions i quin és el tauler del joc en les properes eleccions, a mi em sembla un greu error pel municipalisme d'aquest país, per la proximitat, per les propostes concretes. Això és el que deia. I deixi'm dir, el meu pronòstic, jo sóc el més, podria ser en aquest cas el més conservador, també he de dir que quasi mai l'encerto, però crec que aquest consistori no variarà excessivament, a més de l'únic pronòstic que tinc jo és la irrupció d'Esquerra Republicana i que les coses continuaran, si fa no fa, molt similar al que es va fer fa 4 anys.
Bueno, jo m'inclino més també per el que diu el Pere, que aquestes forces poden perfectament no sumar suficients vots com per arribar a assolir regidors, no? I per tant, doncs, quedaria amb les mateixes forces
encara que alguna d'aquestes sí que podria entrar, alguna d'aquestes sí que podria entrar, però no totes, i que Convergència i Unió perdria la majoria. Aquesta és la majoria absoluta. Aquesta
sí,
és la...
A favor d'Esquerra Republicana, és a dir, el que per
Convergència i Unió
guanyaria l'Esquerra Republicana.
Sí, segurament seria així.
Ho deixem aquí. Gràcies, Francesc Carol, Álvaro Benejan, Pere Soler, Ignasi Bea, per estar en aquesta tertúlia una mica enrarida, perquè avui tenim una prioritat, que és informar sobre les afectacions, que ja hem sentit que han estat poques fins ara, d'aquesta nevada. Anem fins a l'Ajuntament per sentir l'alcaldessa, Mercè Conesa.
Sí, la previsió és que afluixa, doncs tindríem la situació